benvinguts una vegada més a aquest programa Protagonistes de Cugat TV. Avui volem acostar-vos a tots vostès una figura força coneguda. Ell és en Víctor Alexandre. Què tal, Víctor?
Molt de gust de ser aquí.
Tot i que, com dèiem, és ja conegut per tots nosaltres, és un conegut col·laborador d'aquesta casa, cal repassar alguns aspectes de la trajectòria d'en Víctor Alexandre. Ell és periodista i escriptor i està especialment reconegut pels seus assajos pel que fa a l'independentisme català, per no dir que seria un dels referents al país, a Catalunya, sobre aquest tipus d'escriptura. Víctor, per què un bon dia decideixes dedicar-te a escriure sobre l'independentisme català?
Per necessitat personal, suposo. De fet, tot escriptor, escrigui el que escrigui, que faci ficció o no, sempre ho fa per necessitat, forma part de... Igual que el pintor pinta per necessitat, no? O el músic compon per necessitat. En aquest cas era una necessitat afegida perquè era la... Jo crec que un escriptor no pot viure d'esquena als problemes del seu país ni del seu temps, ni de la seva època, és a dir, del món en definitiva, però sobretot del seu poble, del seu país. I si creu que el seu poble no és lliure, doncs aleshores crec que un escriptor té el dret d'implicar-se en aquesta qüestió. No per el fet que sigui escriptor, és a dir, no importa l'ofici. Qualsevol persona crec que té un compromís amb el seu poble si el seu poble no és lliure, sigui escriptor, forner, manyà o pastisser. Però un escriptor crec que té encara més obligacions, perquè la llibertat dels pobles, de qualsevol poble de la humanitat, necessita també un corpus teòric, un corpus intel·lectual, i no només acció física de coses, no? Que està bé. I aleshores l'escriptor té aquesta missió a la vida, no? Doncs fornir les persones d'un discurs teòric amb el qual argumentar el perquè dels drets nacionals d'un poble. Per això, normalment, en les dictadures, quan arriben les dictadures, els primers que eliminen, literalment els hi tallen el cap, són els escriptors. Ha estat sempre així. I deu ser perquè la paraula, que és una cosa molt, molt inofensiva, i físicament, doncs fa molta por als poders totalitaris.
De seguida reprendrem el tema de l'independentisme. Continuem parlant de l'escriptura, però en un altre sector, si es pot dir d'aquesta manera, del periodisme, perquè, com dèiem, vostè també és periodista. Ens remuntem als seus inicis, aquests inicis en el que doncs, jugava també amb les paraules. Per què decideix o quan decideix Víctor Alexandre que vol ser periodista? Quan decideix aquesta passió per l'ofici de periodista?
Jo crec que més que... Bàsicament hi havia el desig de ser escriptor, bàsicament, però era molt a les palpentes. I quan vaig decidir entrar en el món del periodisme era perquè em permetia escriure, perquè volia ser autor de tot el que deia. I no, per això quan jo vaig treballar en el món de la ràdio no volia dedicar-me, volia fer programes més que dedicar-me al món dels informatius, que normalment l'actualitat et dicta una mica el que has de dir, les coses que has de fer, els temes que has de tocar. I volia més el món dels programes, que em permetia més llibertat, més d'acció. I aleshores el que necessitava escriure el que jo havia de dir ho volia escriure, no volia tenir guionistes que m'escrivissin res, no? De manera que el periodisme per mi era una branca també de l'escriptura. I per això quan he fet periodisme normalment també he fet sempre literatura. Fins i tot en llibres d'assaig que podrien ser periodístics, com per exemple Jo no sóc espanyol o Nosaltres els catalans, que en aquest cas són converses amb persones, ja no eren entrevistes, eren converses. Per tant, l'altra persona, que era jo qui conversava, també m'implicava en els temes que tocava, no? També opinava.
De fet, aquest és un dels possibles problemes o entrebancs en la professió periodística, i més quan se li vol donar aquesta visió tan personal, no? El fet de realment poder-hi aportar aquesta sí. Cosa tan d'un mateix, aquesta ideologia pròpia.
Sí, jo no crec en la objectivitat absoluta.
No.
És impossible perquè tot ésser humà té un posicionament davant del món i aquest posicionament es traspua en les coses que fa. Una altra cosa és que es creï el dictat d'un partit polític o d'una cosa. No és el cas. Ara, llibertat d'acció sí. I no, però em referia que quan fas literatura, en un llibre, posem-ne que es podria tenir un caràcter periodístic, la pots fer perfectament si en lloc de, per exemple, no sé, si has de conversar amb una persona, amb un personatge determinat, en lloc de dir, a veure, doncs quina introducció faig perquè el lector sàpiga qui és més o menys aquesta persona. Clar, puc fer un currículum, no? Aquesta persona ha fet això, ha guanyat els premis i tal. Però per mi això no tenia interès. Aleshores, per exemple, si havia de conversar amb una persona, no sé, amb la Najat El Hashmi o amb qui sigui, quan he quedat amb un personatge, el que intentava que explico al lector és tot allò que jo faig abans que em trobo amb el personatge, les coses que em passen a mi, per exemple, no? Les converses que sento, és a dir, estàs fent literatura, perquè allò no és només periodisme, no? És a dir, que des del punt de vista del lector crec que és més agraït quan no és periodisme fred, gèlid, sinó que fas literatura. Però vaja, jo sense la literatura no sabria què fer, vull dir, és el meu ofici. I per tant, ara ja pràcticament de periodista ja no en faig, pràcticament, a part d'escriure articles, però ja és l'únic que faig. Bàsicament estic totalment dedicat a la literatura.
Va estar durant una època també de la seva vida a Alemanya, de corresponsal pel diari Avui. Com recorda aquella època i què va aportar per Víctor Alexandre, tant com a escriptor com a periodista, aquell temps en el país?
Bé, és un enriquiment. D'entrada, Alemanya és un país en què tot funciona. Les coses com siguin, tot funciona. I tot funciona perquè són admirablement previsors. És a dir, que si explota un semàfor a Alemanya, es revisen els semàfors d'Alemanya per veure que això no torni a passar i el per què ha passat aquell semàfor explotant. No? És a dir, i què tenim previst per si explota un semàfor? Per tant, hem de tenir un pla B. Clar, paral·lelament és un país que es desconcerta quan no pot improvisar, perquè no sap improvisar, perquè està tot previst. Però les coses funcionen, els trens surten al segon, no al minut, al segon, a l'hora prevista. Clar, per treballar és un país ideal. Per viure per un Mediterrani és més complicat, perquè el clima és terrible. El clima no m'agradava gens. Però el país funciona molt bé i és molt agraït. Vull dir, és molt agradable de treballar perquè la gent és molt, molt, molt responsable. I aquest sentit de la responsabilitat doncs, fa que siguin un país capdavanter. Nosaltres, els llatins, som gent més de paraula, d'anar parlant, però de menys fets. Els fets els ajornem a vegades, o se'ns va molt l'energia amb la paraula. I crec que això és dolent, perquè d'energia en tenim molt, en tenim més que ells, però com que la canalitzem malament, doncs ells van més avançats. És a dir, no és qüestió de tenir molta energia o poca, sinó de com la canalitzes.
Parlava abans que durant la seva trajectòria com a periodista havia treballat a la ràdio, també ha tocat televisió. Recordem, per exemple, va presentar un programa de cinema a Televisió Espanyola de Catalunya. El cinema també forma una part important de la seva vida?
Sí, molt, molt. A la meva pàgina web tinc una frase de la pàgina on tinc totes les crítiques de cinema que faig, que dic, el cinema va ser el primer amor de la meva vida. Perquè és veritat, perquè abans que descobrís que m'agradaven les noies, ja m'agradava el cinema, perquè clar, de petitó ja anava al cinema, no? I em quedava embadalit. Després em vaig quedar embadalit amb les noies, però sobretot amb les pel·lícules, estimo profundament el cinema, no? És una cosa que em costaria molt viure sense cinema, igual que em costa viure sense escriure i sense llegir. Però el cinema m'ha apassionat sempre, per tant, clar, he vist milers i milers i milers de pel·lícules. M'he passat mitja vida a les fosques. Sí.
I ara ja sí, ens centrem en l'escriptura en si, en Víctor Alexandre com a escriptor. Quan sorgeix aquesta necessitat i quan es fa efectiva? És a dir, quan Víctor Alexandre comença a escriure les primeres paraules d'un llibre?
De fet, havia començat fent dramàtics, és a dir, guions originalment escrits per a la ràdio, que eren obres, diguéssim, teatrals, però per ràdio. I s'havien emès, algunes s'havien emès en diferents emissores, però algunes a Catalunya Ràdio. Però el que són llibres, pròpiament, ho faig quan deixo la ràdio. Jo l'any 93 decideixo que el món de la ràdio per mi és una etapa que s'ha acabat i estic uns anys intentant situar-me, decidir quin camí pren la meva vida, i l'any 98 és quan faig el primer llibre, que Jo no sóc espanyol, i aquell, diguéssim, és el punt de partença. Des d'aleshores ja no he parat. La mitjana és d'un llibre a l'any.
Un llibre, com deies, el llibre debut, si es pot dir d'aquesta manera, Jo no sóc espanyol, que ja amb el seu propi títol deixa clar el seu camí. No tenia por a ser com encasellat, que n'hi diuen?
No, perquè és per allò que deia del compromís. T'has de comprometre. Dir les coses en veu baixa i quan no t'escolta ningú i a cau d'orella i tot això no serveix de res. T'has de comprometre i assumir les conseqüències. La meva mare tenia por d'un títol així, perquè la meva mare va viure una guerra i pensava, si et significa estar en política, pots tenir problemes. Jo vaig fer el que creia que havia de fer i va ser un èxit brutal, perquè aquell llibre, en els dos primers mesos, es venia un exemplar cada 10 minuts de mitjana. És que va ser una cosa esclatant. Què volia dir això? Que hi havia molta gent que pensava allò i no gosava dir-ho. I el veure-ho escrit en paraules, en lletres, va dir, clar, és que és això, no? I és un llibre que porta 9 edicions i que es continua venent, és un clàssic de l'independentisme. Però jo no volia fer només llibres independentistes, volia fer altres coses també.
Tot i així, si destaquem alguns dels grans títols dels assajos que han anat publicant, podríem trobar Despullant Espanya, sí. Despullat, Senyor President, El Cascarot, que també sí. Va tocar quan va tenir aquelles converses amb Beta, Nosaltres, els catalans. Com ha anat evolucionant el seu discurs al llarg de tots aquests anys?
Evolucionat en el sentit que Jo no sóc espanyol era un plantejament. És a dir, una manera de dir qui no ets, o millor dit, una manera de dir qui ets és dient allò que no ets, no? Per tant, era un llibre que començava amb una negació, perquè ningú no ens deia que no siguem catalans, però, clar, quan et deien, no, és que a més és espanyol, bé, jo no. Nosaltres els catalans, que és un llibre del 2008, i el Jo no sóc espanyol, que es publica el 99, doncs hi ha 9 anys de diferència. Però és nosaltres els catalans és el reflex de la Catalunya d'avui, que no té res a veure amb la del 99, perquè mentre els personatges de Jo no sóc espanyol eren tots nascuts als Països Catalans, els de Nosaltres els catalans són 20 personatges també, però no n'hi ha cap que hagi nascut als Països Catalans. Són dels 5 continents. I la Catalunya del present i del futur, encara més, és aquesta justament, no? La de gent de totes les procedències, que són tan catalans com qualsevol. L'única diferència és que han nascut en altres llocs del món, però han triat aquell lloc per viure i per tant són tan catalans com qualsevol de nosaltres, parla la llengua i fa la seva vida normal. I aquesta és la Catalunya del futur, ja no és una Catalunya de gent que tothom es diu Cullell, Mas Cullell, Mont Cullell, Mont Conill, etc. No, hi ha cognoms d'arreu del món que formen part de la catalanitat mateixa, És a dir, gent que s'ha incorporat a aquest país. I aquests 20 personatges són el reflex d'això i expliquen què fan aquí, d'on han vingut, tot el que han deixat darrere i aleshores tot el que ells amb la seva cultura incorporen a la nostra. I d'aquesta suma de coses en surt un poble molt més enfortit, de la mixtura aquesta en surt una riquesa brutal, brutal. Un país molt tancat, on no hi arriba ningú, difícilment creix, no? Nosaltres tenim la sort de ser un poble obert, molt receptiu, on la gent que ve s'hi troba bé, s'hi troba a gust, no imposem res a ningú, però ens agrada que ens respectin, d'això es tracta, no? I la manera de respectar un poble quan hi arribes és aprenent la seva llengua. Aquesta és la base, no? I perquè a partir de quan coneixes la llengua d'un poble, coneixes aquell poble. Si no domines la llengua, encara que et comuniquis, per exemple, en anglès, no coneixes aquell poble.
De fet, vostè mateix ha dit que la nostra llengua, el català, vindria a ser com la nostra pigmentació.
Sí, clar, sí. Sí, perquè per això hi ha catalanofòbia. Perquè la catalanofòbia, hi ha racisme. Avui dia, en realitat, el terme racisme no té sentit, perquè de raça només n'hi ha una, que és la raça humana. No hi ha races. Però hi ha qui ha establert aquestes jerarquies. Però en tot cas, hi ha gent que és racista, anticatalana, I aleshores aquesta catalanofòbia es manifesta no a través del color de la pell, perquè nosaltres som blancs igual que aquests que ens odien, però sí, la nostra pigmentació seria la nostra llengua. És a dir, que hi ha gent que quan veu un negre ja li entra al·lèrgia. Doncs hi ha gent que quan veu un homosexual també li entra al·lèrgia, no? Doncs hi ha gent que quan veu, sent parlar català, es posa al·lèrgic també. Bé, són fòbies, són fòbies, que posades en mans de la ciència es poden guarir, si el malalt es vol guarir.
Parlava també de que en moltes ocasions hi ha gent que està acomplexada o té una catalanitat acomplexada. Realment considera que és així?
Sí, és lògic que sigui així, perquè imaginem que una persona al llarg de tota la seva vida no hagi pogut decidir mai per ella mateixa. Clar, demanar-li un dia que decideixi és molt difícil. Demanar-li li podem demanar, però potser no es veurà en cor de fer-ho, perquè no té experiència, no ha pres mai una decisió per ella mateixa, perquè sempre hi ha hagut un tercer que les prenia per ella, les decisions. Doncs amb una col·lectivitat que no ha tingut llibertat, com la nostra, fa 303 segles que no decidim, que decideixen per nosaltres i que ens imposen el que hem de fer i el que no hem de fer, clar, no tenim experiència de prendre decisions. Per això quan les hem de prendre ens tremolen les cames. I dubtem, i pensem, ai, però l'altre s'empiparà i ens dirà que no, i si em diu que no, és clar que et dirà que no es tracta de la teva llibertat. L'amo mai et donarà la llibertat, mai. Si esperes que l'amo te la doni, et moriràs esclau. L'esclau, l'única possibilitat que té de ser lliure és fugint. Si espera l'amo, no fugirà mai. Per tant, però clar, perquè aquest esclau prengui la consciència que és un ésser lliure, no un esclau, cal primer que tingui autoestima. I si se li ha menjat l'autoestima, pobre home o pobra dona, no es veu amb esma d'anar endavant. Per tant, jo en un dels llibres que vaig fer escrivia una frase que penso que defineix això que estic dient, no? Som febles perquè no sabem que som forts. I com que no sabem que som forts, som febles. Que és el mateix que li passa a les víctimes de maltractament, a les dones maltractades per un marit que les pega. Com que no tenen autoestima, perquè se'ls ha menjat tota, doncs aleshores aquella dona no creu en ella mateixa. Com vols que obri la porta i se'n vagi? És fàcil dir-ho. Vés-te'n, sí, clar, però si no creu en ella, aquella dona, no té autoestima. No creu en les seves pròpies possibilitats. Llavors ella no pot prendre aquesta decisió. I si espera que el maltractador la prengui per ella, ho té pelut. De manera que moltes vegades ho paga amb la vida.
No considera que en els últims temps, per exemple, aquesta feblesa ja s'està deixant enrere i cada cop sí. La societat catalana està prenent consciència de que sí, som més forts?
I tant, sí, sí, per descomptat. Les consultes són un exemple d'això.
Per exemple?
Té un valor que és que no ho ha fet la classe política, ho ha fet la societat. De fet, la societat té uns neguits que no veu reflectits en les reaccions de la seva classe política. I aleshores agafa el bou per les banyes i fa coses. A vegades, cops de sec, perquè va a les palpentes, perquè, clar, les consultes les va fer persones que no tenien cap mena d'experiència política. No sabien com fer-ho. Tot era amb una sabata i una espardenya, i sense diners ni res. I tot i així, escolta, la fita que es va aconseguir, i a Sant Cugat concretament, el sí va obtenir més vots que la força política que n'ha obtingut més al llarg de la història, que és Convergència i Unió. A Sant Cugat governa Convergència i Unió amb un èxit esclatant, amb un èxit total, amb majoria absoluta, i tot i així, el sí a les consultes va obtenir més vots que aquesta força. Clar, si el sí no és representatiu...
Considera que la classe política té por d'aquesta emancipació nacional i d'aquests passos que sembla que cada vegada siguin més de gegant, més grans que fa la societat per arribar a aquest camí cap a la independència?
Sí, la classe política té por, perquè, clar, si tu estàs assegut en un sofà i estàs molt còmode, et costa aixecar-te, no? Dic, ara Marc, què m'he d'aixecar, no? He de fer una revolució, clar, tot això fa mandra. I jo crec que la classe política està esperant que el poble l'empenyi per fer alguna cosa. Llavors, el que no fa és posar-se davant. I això és el que falla, que la gent, la societat, està demanant l'aparició d'algun polític que agafi el bou per les banyes, es carregui el país a l'esquena i digui endavant, no? Algú pot dir, esclar, però i si dic seguiu-me i no em segueix ningú? Clar, i la pregunta seria, i com ho sabràs si no ho dius, no? Doncs cal un lideratge, no un màrtir, un lideratge, un full de ruta, com a Escòcia té Alex Salmond. Alex Salmond és un líder nat polític, decideix, ofereix un full de ruta al seu país, els diu la independència d'aquest país és una cosa que l'hem d'assolir per supervivència i per dignitat, i el poble el seguirà en la mesura que pugui, però ell adquireix un compromís i és diàfan en l'expressió d'aquest compromís. A Catalunya no, tot és ambigu, sí, no, tal, clar, tot són paraules ambigües en què sembla com si, com el que vol deixar de fumar, que diu que deixa de fumar però no marca el dia. Clar, si no marques el dia que has de deixar de fumar, passes els anys i continues fumant. Per això és tan important tenir un full de ruta.
I en tot plegat, els mitjans de comunicació, com a periodista que és, quin és el paper que considera que tenen i que haurien de tenir, i què és el que considera que estan fent bé i què no estan fent bé?
Els mitjans de comunicació tenen la responsabilitat de conscienciar la gent. Un mitjà de comunicació ha de transmetre els problemes de la seva societat, que poden ser de tota mena, però si hi ha un de bàsic, que és que aquest poble té uns drets i té dret a assolir-los, doncs el que no pot fer aquest poble és transmetre aquests mitjans de comunicació un pensament oficial que és políticament correcte, en què unes determinades coses no es poden dir. Un mitjà de comunicació ha de tenir un criteri. Quina és la seva audiència, a qui s'adreça, quin és el seu públic i com elabora aquest missatge. De la mateixa manera que Cugat.cat, no, Cugat.cat informa de les coses que passen a Sant Cugat o de coses que tenen a veure amb Sant Cugat, encara que passin als antípodes, encara que passin a Nova Zelanda. Si hi ha un Sant Cugatenc a Nova Zelanda que li passa no sé què, Cugat.cat en parla, és lògic, perquè aquest és el seu àmbit. Cugat.cat no parla del que passa a Rubí, llevat que tingui alguna connexió. Per què? No és un menyspreu a Rubí, senzillament perquè no és el seu marc de referència, no? El marc mediàtic. I Rubí no parla de Sant Cugat per la mateixa raó. Doncs, si tenim unes televisions nacionals, una televisió nacional catalana, el marc d'aquesta televisió, per exemple, ha de ser el marc dels Països Catalans. No és que no li importi el que passa a la resta del món, però és que el seu marc és aquest. Aleshores, el que passa és que com és una televisió generalista, el que ha de fer és parlar de les coses importants que passen en el món, lògicament, i centrar-se en les coses que passen a Catalunya i als Països Catalans. I si una cosa molt important ha passat a Espanya, en parlem d'Espanya. Però si no és una cosa que tingui a veure amb els catalans, doncs una bombona de butà que explota a Almeria no és una notícia per TV3. Tampoc ho és per Cugat.cat. Però sí és una notícia per Almeria. Aquesta és la diferència.
En moltes ocasions sembla que el discurs independentista caigui en el, no sé si se n'hi pot dir per any, de parlar sempre de l'enemic, dels altres. Abans parlava d'ells com els amos, entre cometes. No és tot plegat contraproduent per l'objectiu últim, que és la independència, l'emancipació de Catalunya?
El que seria dolent?
El fet de sempre estar referint-se a aquells que no ens deixen, aquells que ens tenen com els esclaus, més enllà de centrar-se exclusivament en el discurs de nosaltres som, nosaltres volem.
És que si l'esclau no... aquí hi ha una situació en què l'esclau el que no pot és enganyar-se a si mateix. Si no pot decidir per ell mateix és que és esclau. És que algú decideix per ell. Per tant, hi ha un amo que decideix per ell. El que ha de fer és prendre consciència que està esclavitzat però que no té ànima d'esclau. És molt diferent. És a dir, sóc conscient que sóc a la presó, perquè és evident que sóc a la presó, però jo no tinc ànima de presoner. Per tant, jo el que he de fer d'aquí és guillar. Si no em sento presoner, si no em sento esclau, vol dir que ja sóc esclau. Per tant, l'amo ja ha aconseguit el que volia. La dona maltractada no... I aleshores ja no se senten maltractades, creuen que és la relació normal entre un home i una dona, ja se sap, els homes, no? Pensa que allò és normal. Clar, quan aquest home ha aconseguit això en ella, ja no hi ha conflicte, perquè ella ja és submisa amb tot això, no? De manera que del que es tracta és que els catalans siguin conscients que estan esclavitzats, però que, perquè no poden decidir per ells mateixos, i és un esclavatge modern, però en definitiva tots els recursos que tu generes els queda un altre, no? Per tant, i a més no pots prendre cap mena de decisió política, no et pots projectar internacionalment, no pots, és com un nen petit que ha d'anar pel món agafat de la mà d'un adult. Doncs Catalunya no pot anar pel món tota sola. Representa que sempre hi ha d'haver-hi, no?, la carabina al costat. Es tracta d'això, de dir-li al català, no ets amo del teu destí perquè no decideixes per tu, però l'ànima d'ésser lliure l'has de tenir per capgirar aquesta situació.
Estem a prop de sí. La independència, de la Catalunya independent?
Molt més del que molts independentistes es pensen. És a dir, Catalunya serà independent encara que no vulgui, ja veus, perquè no li queda més remei. Està en una situació, ja, fins i tot ja ho diu el president Pujol, que ell havia estat sempre doncs, una persona contrària a la independència de Catalunya, pensava que sempre podia haver-hi un encaix amb Espanya. Ell mateix reconeix que s'ha equivocat, que ha perdut el temps perquè no ha servit de res, i que a més ell, que volia modernitzar Espanya, ho ha aconseguit, però ell s'ha modernitzat i nosaltres ens hem empobrit. I per tant, utilitzar les seves paraules, que no són les d'un independentista de tota la vida, sinó d'un independentista nouvingut, i feliçment nouvingut, o independents o residuals. És a dir, que Catalunya no té futur si no és un estat que decideixi per ell mateix, dintre de la interdependència que tenen els estats, això sí.
S'atreveria a posar una data per la independència?
Jo crec que és qüestió de legislatures, només, molt poc temps. La situació en què està vivint Europa ens ajuda indirectament. És dolenta per moltes coses, però els estats estan veient que no poden mantenir certs privilegis que tenien a l'hora de decidir certes coses. Europa, sense una política unificada, no funciona, ja s'ha vist. És que en canvi que pugui. I home, ens aniria molt bé per raons de justícia que es pogués, doncs, que hi hagués un tribunal on els europeus poguéssim recórrer quan les regles que marca l'àrbitre del nostre territori nacional, com és Espanya, és l'àrbitre, és qui fa les lleis, és qui les executa, i clar, llavors, quan vas a un tribunal espanyol a fer les teves reivindicacions, és picar ferro fred des de la paret, perquè ells fan les regles i aleshores no tens capacitat de sortida, no? Llavors, esclar, estaria bé que hi hagués un tribunal europeu on poguessis recórrer. Però vaja, Europa és un club d'estats. I si no tens un estat, no ets ningú. I la prova la veiem amb la llengua. Malta té 400.000 habitants. El maltès és llengua oficial a Europa. Catalunya té 7 milions i mig. Catalunya només, no els països catalans. No és llengua oficial, perquè no té un estat. Ells mateixos s'estan dient, si no tens un estat, aquí no hi ets comptat. Doncs molt bé, siguem un estat. Perquè tenir un estat, ser independent, una persona independent és una persona adulta, madura. Després pot cometre errors en les seves decisions, però com a mínim és autora de les seves decisions. Però si no pot decidir per ell mateixa, què fa en aquesta vida? Clar. Per entendre això, només cal traslladar-ho a la individualitat més absoluta. Una persona que passen els anys i no decideix mai per ella mateixa. Sempre hi ha un tercer. Què fas en aquesta vida? A què has vingut? No decideixes mai res, tu? No, jo no. Ho fa aquest. Però llavors què fas aquí? És per dignitat, no? Que has de dir prou. Doncs diguem prou.
Un discurs i un tema que podríem allargar estones i estones, però no voldríem acabar l'entrevista sense recordar que en Víctor Alexandre també és escriptor, no només d'assajos, sinó que també ha fet narrativa, novel·la, i en aquest cas volem destacar el fet que també ha escrit teatre i que en aquests dies s'ha presentat, s'ha doncs, inaugurat, estrenat el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, una de les obres que es diu Trifulques de la Catalana Tribu. Com ha anat tot plegat? Expliqui'ns aquesta estrena, com ha sigut?
Bé, molt bé, perquè és la història de Catalunya, explicada per nens de 8 anys en amunt, i és, clar, per un públic familiar, no? La idea és que, justament, com que ens han amagat la història i ens han dit que no en teníem, doncs el que es tractava era de portar als escenaris una obra de teatre que plasmés la història d'aquest país. Clar, condensar això en una obra d'una hora i quart o mil anys d'història és difícil, però, i a més la idea era fer una obra divertida, és a dir, que la gent s'ho passi molt bé, que rigui, però no una obra triomfalista que canti les excel·lències de Catalunya al llarg de la seva història, sinó les coses bones que hem fet, que n'hem fet moltes i hem fet grans aportacions a la humanitat en tots els àmbits, del dret, del pensament, de les arts, sinó també en les coses negatives que hem fet, que n'hem fet moltes, no? Per exemple, hi ha el tema dels negrers, hi havia gent que aquí va fer molts diners a costa de vides humanes esclavitzades, només perquè eren negres, no? I es van a l'Àfrica, i s'agafaven els negres i se'ls feia treballar a canvi de res. Clar, així és fàcil fer calés, no? I aquí hi ha fortunes a Catalunya que s'han fet així. Això calia reflectir-ho també, és a dir, tenim coses bones i dolentes. Però és la nostra història, i del que es tracta és que no ens la maquin. I ja que no ens l'ensenyen les escoles, doncs almenys presentem-la d'una manera lúdica i agradable en els escenaris.
I ja per acabar, Víctor, algun nou projecte en ment?
Estic fent una novel·la, però jo crec que fins l'any que ve no sortirà. Vaig fent, sí. Però serà una novel·la amb molt de Sant Cugat.
Una novel·la sí. Molt Sant Cugatenc, algun tema
en concret? Amb moltes coses, sí. El tema és, no, és un segle de vida d'unes persones, però d'unes persones imaginàries, encara que basades en part en elements de la realitat, que van venir a viure aquí, a Sant Cugat, procedents de Barcelona, i aleshores és... clar, tens un segle d'història a Catalunya a través d'aquests protagonistes, que també pràcticament tenen un segle de vida. I veurem què en sortirà.
Doncs esperant aquesta nova novel·la, d'aquí a un any aproximadament en tornem a parlar, si realment és així, que finalment és aquella la data en què es presenta. Molta sort per aquest Trifulques a la Catalana Tribu, que imagino que després del TNC doncs farà gira, i res, moltíssimes gràcies per un cop més estar aquí amb nosaltres a Cugat TV.
Gràcies.
Vosaltres ja ho sabeu, com sempre, cada 15 dies en aquest plató, Cugat TV, protagonistes amb altres personatges de l'actualitat santcugatenca.